4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, en 70 segona hora de programa, i s'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics. Com sempre, en aquestes hores pendents del temps o de l'evolució del temps, seguim en cel variable, alternança de sol, núvols prims, tot i que alguns indrets de la península, sí, que és vera que davallaran una mica les temperatures, no serà el nostre cas, no serà el cas de les Illes Balears. Aquí tot el contrari, tenim lleugera pujada del termòmetre, sí, encara més calor, podríem dir. Màximes que giraran entre els 29 i els 34 graus, així mateix. Joana,
sí,
Marató.
Exactament, Marta, bon dia de nou. Però atenció, perquè demà, atenció, perquè tindrem avís grau per fenòmens costaners a l'est de Mallorca i a la totalitat també de l'illa de Menorca. Ho podem veure en aquesta imatge que compartim a través de la televisió, explicant i comentant pels oients de ràdio. Està completament en groc a Menorca i també la zona, com dèiem, nord-est de Mallorca. Però no volem acabar la informació meteorològica sense regalar-vos unes imatges precioses que també volen compartir. Són aquestes, mireu, són del fotògraf Rafael Blanc Borafull, qui sempre molt delecta, no?, amb imatges com aquesta. Es tracta d'un timelapse d'aquesta fotògraf que ha gravat com la boira cau des de les roques i fins a la mà, formant una cascada de núvols natural. Això sí, s'ha de ser ben matiner, ell sabem que ho és, perquè sempre s'aixeca molt pre per poder captar aquestes imatges i contemplar aquest espectacle natural.
Tu te despertaries a les 5 de matí, per exemple, per poder ser en aquest indret contemplant aquesta meravella natural?
M'agrada que ho faci ell i que els pugui compartir amb altres.
Ens agrada que hi hagi gent matinera que ens faciliti la feina. Amb això estic amb tu. I ha arribat el moment, ara, com sempre, d'obrir una finestra a l'exterior. No sé si les nostres càmeres en directe ens podran oferir imatges tan espectaculars, però nosaltres en tenim una que és meravellosa.
La nostra preferida.
La càmera... Aquàtica del Toro. Ah, acaba de passar un peix. Un aplaudiment, bravo!
Però acaba de passar un peix enorme.
Una gegant, ara torna, bravo!
Això és, això és una manera molt poc professional de comentar el temps, ho hem d'admetre, però
mira,
tercera vegada.
Peix,
sí, és que està jugant.
Vos ha vist d'una cosa.
És un esparrai.
Crec que Tritó ha avisat en els peixos que hi ha en el Toro i els ha dit cada de matí, des del dia, connecten amb vosaltres. I aquest peixet ha decidit fer-nos... Sí,
feu
ens han obre compte els peixos. Ha fet el seu posat d'estiu. Ja ha circulat ara per davant.
Jo no, mai l'havíem tingut tan a prop, eh?
Jo no crec que sigui tan gran, sinó que és que s'ha
arrempat
molt a la càmera. I mira, de fons ja en poden veure de més petitons.
Peixius, també peixius. Això, així és com està ara mateix el fons marí, el Toro, estimats oients de ràdio, acabat de veure un peix. No poden dir les dimensions, perquè creiem que és petit, però que s'ha atracat molt en el que seria l'objectiu de la càmera. Era un peix com a... com
un esparrai?
Era un esparrai. És que ho reconeixes tot, eh?
Home...
És que ets ja custó.
No tot. Però alguns, sí.
Ratxadet. Era blanc i en ratxes com a...
Jo dic, és Nemo, però no seria Nemo, perquè Nemo és un
és tropical,
peix globus, no? Tropical.
No, payaso.
Payaso, perdona.
Ai, que repel·lent, no? Que sóc amb els peixos.
En aquest cas seria més nadori, s'assemblava més a nadori, aquest que hem vist.
Tot
i que
si no... voleu, anem a l'exterior, Joana Maroto, que sé que tu ets una dona d'exterior, i connectam ara mateix en Cala Tirant a Menorca, on podem veure un paisatge totalment diferent.
Exacte, jo sóc molt aquàtica, però també t'he de dir. Cala Tirant a Menorca, dia de total calma, veiem aquí els rajos de sol que se projecten i que fan aquesta mica de purpurina damunt la mà, preciós, a Menorca, en aquests moments, molta de calma i poc sol, tot i que, com dèiem, hi ha aquests rajos que se reflexen a dins l'aigua.
Bon temps, altes temperatures, al manco és la previsió meteorològica que tenim per aquest dimarts, dia 2 de juny, un dia important perquè han començat les proves d'accés a la Universitat de les Illes Balears. Començaven just fa una horeta, a les 9, i a la universitat hi ha molts d'alumnes demostrant tot el treball, tota la feina que han fet durant tots aquests mesos. Segueix la nostra companya, Maria Antònia Esquines. Maria Antònia, què està passant? M'imagino que ara torna la calma.
Sí, companys, estic just davant d'un dels edificis habilitats de la UIB per realitzar aquestes proves d'accés a la universitat, concretament el Guillem Cifra, i de moment van sortint entre 2 i 3 alumnes que són els primers que ja han acabat aquesta primera prova de llengua castellana i literatura. Encara els hi queden entre 20 i 15 minuts perquè tenen fins a les 10 i mitja per poder realitzar aquesta prova i seguidament hi haurà un petit descans on hauran de seguir mantenint la calma per poder tranquil·litzar-se i realitzar la seva segona prova del dia, que seria l'examen d'Història d'Espanya. Però just abans que entressin, he pogut parlar amb alguns dels alumnes i els he demanat que quins trucs tenen per poder mantenir aquesta calma i que els nervis no passin factura davant d'aquests exàmens. Els escoltam.
I de respirar, tranquil·litzar-me, saber que la feina ja està feta i que a donar-ho tot i ja està.
Pues estar amb les meves amigues i també pensar que és un examen més.
Respirar, aturar-se si fa falta, però el que sigui per no aturar.
Estar amb les meves amigues, que sempre són bona companyia, i respirar i ja està.
Companys, vos he de dir que he al·lucinat amb les respostes que he tingut, perquè jo fa 4 anys que era aquí en el seu lloc com a alumne a punt d'examinar-me, no tenia cap truc per mantenir la calma i estava molt, molt, molt nerviosa. Era impossible.
No, no, m'ha encantat perquè tothom diu respirar. Molt no, però, zen, aquests alumnes,
però jo li volia demanar a Maria Antònia Esquines, a partir d'ara, a Corners, per lo que serà els oients i Beta Ràdio, Maria Antònia, tu també vas fer exercicis de respiració quan vas anar a selectivitat o no?
Mira, companys, jo el darrer que pensava és en respirar. Si en aquell moment me faltava la respiració, no me'n donava ni compte. O sigui, era molt complicat pensar en si ara estic inhalant o és que era impossible. Jo pensava en... No puc suspendre, he de menester X nota, un 8, un 9, i només pensava en nombres i nombres i conceptes. No, jo no pensava en tranquil·litzar-me.
Jo tinc un problema, i és que quan em poso nerviosa tinc incontinència verbal i a vegades dic coses bastant absurdes, no? Cont coses que per evitar esbulls, supos que és un defecte de professió, això de no voler que hi hagi silencis, no? Clar. I xerda de més. I
és que un silenci a la ràdio és superllarg.
Un silenci a la ràdio és llarg, estic d'acord amb vosaltres, però a mi m'agrada molt quan na Maroto se posa nerviosa perquè ella pateix d'horror vacui, perquè després descobreixes moltes coses de na Maroto. Perquè comença a contar detalls innecessaris, però que t'ajuden a fer una mica de perfil de na Maro nostra.
Maria Antònia, moltíssimes gràcies per aquesta crònica. Els alumnes se troben a classe fent els diferents exàmens. Han dit que matemàtiques i filosofia eren el manco els que més els hi feien patir. Els desitjam de tot cop moltíssima sort a totes aquestes persones que s'examinen. Maria Antònia, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Qui vos va tocar a vosaltres de filosofia, l'any de selectivitat?
Jo no vaig fer filosofia.
Jo, ara, Dori, abans que parlaven de peixos, no me'n recordo, però no me va anar molt bé. Crec que va ser molt difícil l'examen.
A mi
va
tocar Descartes, Descartes i Hume, i jo te vaig mesclar.
Ai, ho vaig girar una mica.
Però ho vaig mesclar tan bé que vaig treure un 7.
Ostres.
Molt bé.
I no va passar res.
Tot i mesclar.
Sí
que hem
mesclar.
De dir que, evidentment, han canviat moltes coses d'ençà que nosaltres vàrem fer la selectivitat, però ara crec que joves tenen molta més pressió perquè les notes de tall que se demanen per entrar o accedir a la universitat són altíssimes en gairebé el 90% de ses carreres. Abans,
també perquè ara se posen molt més bones notes que la nostra època.
No sé si exactament sí. Així, però jo, crec que hi ha molta...
Jo ho tinc comprovat. Ara hi ha molta més gent que treu excel·lents, hi ha moltes més matrícules repartits en els diferents centres i té a veure...
Jo no sé si molt... exactament això, Xisco, perquè després resulta que la paradoxa que s'adona és que molta de gent no té la nota de tall per poder entrar i, oh, sorpresa, molta de gent acaba a la privada fent una carrera i fent màsters i fent de tot amb uns preus elevadíssims. O sigui...
Però és que, estimada, tinguis nota o no tinguis nota, si ara se posen, per definició, més bones notes que abans, abans les notes de tall eren molt més baixes. D'entrada, perquè ara ponderen a 14 punts i quan na Marta i jo estudiàrem, que vàrem fer aquesta activitat, si no recordo malament, el 98, i tot te va tocar descartes.
Bueno, no me'n recordava, però sí que me'n record d'una cosa en concreta. L'examen de matemàtiques, el de lletres, era tan difícil...
Jo no vaig fer matemàtiques.
Ah, clar, és que no sabia distingir quin era el de ciències i quin el de lletres. O sigui, m'ha semblat tan difícil que, de veres, i de fet va haver moltes reclamacions, va sortir després en les notícies, no?, que molts de...
Un moment, hi ha un tall teu dient... que difícil l'examen de matemàtiques.
Una Marta, una reclamació.
Una Marta Garau de 18 anys.
Però, de veres, que em va semblar dificilíssim. O sigui, va ser un any on l'examen de matemàtiques era complicadíssim. O sigui, això ho recordo perfectament, però no recordava el de filosofia. En tot cas, mira, de gran coincidir, qui sap, no?, si just estàvem a prop, no?, i tots dos patint.
Però aquí, penso, no vas fer l'activitat a Alaska.
No, aquí, a la UIB. Alaska va ser abans. Va ser high school. No és l'activitat ni molt banc. Exactament, però no parlarem d'estudis ara, sinó d'altres qüestions que també poden generar un mal de cap. Comença la 8a campanya d'inspecció i control dels xàrters nàutics il·legals en col·laboració amb els cossos de seguretat, en concret amb la Guàrdia Civil. La Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua ha posat en marxa una iniciativa que ja fa 7 anys que va començar i que han incrementat els recursos moltíssim. Estem parlant d'un 853% d'increment.
Per posar-hi xifres, l'any passat es va tancar en 162 expedients sancionadors, 58 de greus i 4 de molt greus, amb un total de 471.000 euros de multa. Enguany ja se n'han obert 35 d'aquests expedients amb multes que arriben ja als 92.000 euros i es queden pendents de gestionar 70.
Contractar un xàrter il·legal perjudica especialment els clients que s'exposen, òbviament, a quedar descoberts davant qualsevol imprevist. A més, fomenta l'intrusisme en aquesta professió. Tot i així, aquesta pràctica continua sent habitual entre el sector. Avui en volem parlar i per això saludam en José María Jiménez, ell és president de APAM, que és l'Associació Patronal d'Empresaris d'Activitats Marítimes. José María, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, te volem demanar una miqueta per aquesta campanya. Són un suport per al vostre sector? Són innecessàries? Falta incrementar, no sé, la vigilància, els inspectors? Com ho valoreu?
Bueno, lo valoramos muy positivamente. De hecho, creemos que es absolutamente imprescindible que haya un seguimiento. Todos hemos visto cómo se incrementa la presión sobre los fondeaderos, se realzan, cada vez tenemos más mala praxis en algunos casos. Entonces, si no hubiera este control, esto sería el lejano oeste.
Així tot, José María, la xifra de xàrter il·legal és molt difícil de calcular o es maneja una xifra aproximada de quantes embarcacions a les nostres illes podrien exercir aquesta pràctica?
Bueno, se ha reducido bastante desde hace 10 años. También es verdad que, claro, cada vez hay más barcos. Han subido las licencias de charter. Hubo, cuando salió el decreto de charter, hubo un incremento de autorizaciones porque subieron las sanciones. Entonces, parte del charter que ejercía como charter ilegal, un poco sin darle importancia a ciertas obligaciones, pues se legalizaron. Pero aún así sigue habiendo una cifra muy importante, sobre todo la zona de Ibiza. És terrible.
Ara parlarem d'Eivissa, també parlarem de festes il·legals d'empreses de xàrter, però abans d'endinsar-nos dins aquest món, perquè és veritat que la notícia fa feredat, hi ha alguns indicis per sospitar que una empresa està realitzant xàrter il·legal, per exemple, quan atraquen a port? En què mos han de fixar?
Bueno, no, primero, obviamente... En la matrícula del barco, los barcos españoles de charter, la matrícula empieza por un número 6. Y segundo, yo aconsejaría siempre a la gente cuando va a alquilar un barco que entren en la página del BOE, que escriban, busquen en Google declaración responsable de charters, hay un listado, y en ese listado, que está actualizado normalmente con una diferencia de una semana más o menos, lo tienen muy al día, tú puedes ver si la embarcación que tú has alquilado tiene la autorización de charter. Con lo cual, si tiene autorización de charter, al 99% está todo correcto, y puedes estar relativamente tranquilo. Son embarcaciones que además desde el año pasado, con el decreto el último decreto de charter que se sacó, es obligatorio que tengan un punto de atraque, un puerto base. Entonces sabes que no está dispersa, que no vas a llegar al puerto con tus maletas y vas a preguntar por tu barco y tu barco no va a estar. Entonces eso es una gran ayuda a la hora de contratar.
Clar, i José María, quines són les plataformes on s'anuncien aquestes empreses i sobretot com aconsegueixen els clients? Perquè intues qui deu haver una oferta arreglada, que tu representes, qui deu haver canals oficials, però llavors també deu haver un canal secundaris on la gent, sabent o no, intenta aconseguir aquests charters. Quina et sabia per arribar-hi?
Bueno, la mayoría de las veces ellos, en muchos casos, se anuncian en sus países originales a través de plataformas que a veces no tienen superdifusión, pero que dentro del país es más fácil, ¿no? Quiero decir, un polaco prefiere alquilar a través de una web polaca que de una web pues española, por ejemplo, ¿no? O de Mallorca, en nuestro caso, la misma situación pues con los alemanes, centroeuropeos. Entonces, el tema es que tenemos 1.500 kilómetros de costa y aunque se hayan incrementado de una manera importantísima y con un esfuerzo tremendo el número de embarcaciones para controlar el charter ilegal, los fondeos, etcétera, sigue siendo insuficiente. Es decir, es que hay 1.500 kilómetros de costa, es que es complicado. Si el alquiler turístico es complicado de controlar, pues imagínense el alquiler de una embarcación que hoy está en un sitio y mañana está en otra cala o en otra gasolinera. Se llaman, cuando llegan los clientes extranjeros aquí, llegan al aeropuerto de Palma, generalmente le pasan un WhatsApp al patrón de la embarcación en la que van a ir y se pasan la posición. Entonces no necesitan estar en un sitio localizado.
Per tant, per allò que expliques, José María, intues que per molt bona feina que faci la conselleria o que vulgui fer la Guàrdia Civil, si la gent ja contracta en origen aquests charters a una oferta no reglada, no regulada, però que el país d'origen no passa tanta pena com sí que passam des de Balears, se complica molt aquesta investigació i sobretot aquesta sanció.
Correcto. Primero, es complicado detectar el que es ilegal. Y segundo, cuando la policía, porque hemos hablado muchas veces con ellos, nos comentan, llegan a la embarcación, el patrón muchas veces ha aleccionado a la tripulación y al final les dicen que son todos amigos. Entonces, claro, la carga de la prueba es que tienen que encontrar algún recibo que haya pagado algún tripulante, algún cliente o algún documento o algo. Al final es una investigación. No, no és una investigació criminal, però és una investigació que no és fàcil.
I de totes maneres, és molt important que el govern continuï apostant per aquesta inversió, un increment, no, de pràcticament del 800% dels ingressos destinats a aquesta causa. Jo crec que és important. Ara també han de fer una difusió, una tasca didàctica, perquè la gent entengui que a l'hora de contractar aquest tipus de serveis, el Manco es pugui cerciorar que són oficials, no, que l'empresa que contracta és oficial. José María, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Sense deixar de banda la mà, en aquest cas, i les empreses de charter. Fa uns dies, ho recordeu, nosaltres mos feien ressò de la festa que l'empresa Smart Charter va fer a una zona protegida com a Escaló, a Formentera, amb més de 30 barques aborloades, totes elles juntes en un espai tan, tan preciós i tan natural com aquest. El fet va ser denunciat per molts de mitjans de comunicació, per descomptat el nostre, però no contents amb aquesta situació, van decidir treure pit a les xarxes socials. Ho estem compartint, ho descrivim pels oients, publicaven bàsicament els vídeos vídeos en què els mitjans parlaven d'aquest atemptat contra el patrimoni natural, parlaven de les seves festes.
Sí, i ells de damunt treuen pit, però vegen una mica xarxes socials, no?, d'aquestes publicacions i de que a la premsa se parli d'ells. Però bé, varen utilitzar els vídeos com a reclam per fer un sorteig inèdit a Instagram perquè els seguidors guanyassin participar en una altra celebració com la primera, que també era il·legal. Recordem que no tenien permís pertinent de Capitania Marítima, que li va obrir un expedient pel qual poden tenir una sanció o sancions vàries de uns 180.000 euros. El govern també ha obert diligències i investiga si hi ha hagut danys medioambientals per també afegir-ho a la sanció pertinent.
I per parlar-ne, nosaltres ara saludem el missè, resident d'Eivissa, Joan Carles Rodríguez Tur. Joan Carles, bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia, salut.
Encantat de saludar-te i volia demanar-te si jurídicament què implica organitzar una festa d'aquestes característiques dins una zona protegida com es Queloc. Quines són les conseqüències que pot tenir això?
I les conseqüències poden venir des de dos fronts. Des d'un punt de vista ambiental, tenim la llei d'espais ambientals de les Illes Balears, d'avaluació ambiental, que és la llei 12-2016, que pot ser la llei que instrumentalitzi el govern de Balears, que té les competències en medi ambient, per sancionar en aquesta empresa. I després també tenim les pròpies lleis de Capitania Marítima. De fet, ara mateix Capitania Marítima està tramitant ja un expedient amb una sanció que podria arribar fins a 180.000 euros. I a més, hi ha que pensar que aquesta festa no és un fet puntual, sinó que aquesta empresa ha realitzat ja diverses festes durant l'inici de cada any amb aquestes mateixes característiques, moltes barques avaluades, amb una zona protegida com es Caló i amb la música de tot carbó, no? De fet, ja no seria la primera volta que es sanciona una empresa, perquè, de fet, l'any 2019 es va posar una sanció desconeix, inclús de la mateixa empresa, una sanció de 8.000 euros fa 7 anys, per exactament el mateix, fer una boat party, en aquest cas, a Cala Saona. De fet, sí que estic llegint que és de la mateixa empresa, Smart Charter.
O sigui, que ells insisteixen, són reincidents, supos que és perquè compensa el dobbés, però és que no m'ho puc creure, que compensi el dobbés d'una festa d'aquestes característiques davant les sancions i de les multes, perquè les multes són altíssimes. Tu creus que la raó és perquè els hi compensa?
Jo crec que sí, perquè, de fet, el que varen fer en aquest cas, quan se'ls va imposar la sanció de 8.000 euros, és que ells varen declarar-se responsables, i això implica que hi hagi una sèrie d'atenuants i de bonificacions, i varen deixar la multa de 8.000, la varen passar a 4.800 euros. Clar, jo desconec el que paguen els assistents en aquesta festa, però, com a mínim, només a nivell de màrqueting, aquesta campanya té un valor superior a 4.800 euros. Per tant, jo penso que sí que els hi surt a compte, i per això el que s'ha de demanar és a les administracions competents contundència, tant a Capitania Marítima com a en el Departament de Medi Ambient del Govern Balear, contundència, aplicar totes les de la llei, perquè si no apareix que és com un peatge, no?, que han de pagar per poder-ho seguir fent cada any.
Clar, Joan Carles, d'una banda deies que hi ha aquesta sanció ambiental, de l'altra administrativa, no sabem ben bé de què depèn la quantia, dèiem que poden arribar a tenir multes de 180.000 euros, però no sé si, per exemple, si ara, per exemple, el govern investiga possibles danys medioambientals, se sumaria en aquesta possible multa administrativa que està investigant Capitania Marítima. Se poden sumar?
Sí, se poden sumar perquè aquí no concorriria el principi non bis in idem, sinó que se podrien sumar perquè són dos fets diferents. Capitania no sancionarà per una qüestió ambiental. Si Capitania sanciona serà perquè està prohibit, està avaluat. Tu no pots estar en diverses embarcacions avaluades una vora l'altra. Aquest seria la causa de la sanció de Capitania. En canvi, la causa de la sanció del govern balear sí que seria per un motiu ambiental, per tant, les dues sancions serien perfectament acumulables.
Uh-huh. I, clar, en casos així, la responsabilitat recau només sobre l'empresa organitzadora o també hi podria haver, no sé, per exemple, sancions per als patrons o fins i tot per als participants?
Això és una bona pregunta. Pels participants no, però en aquest cas la sanció es recauria sobre el promotor de la festa, no? I en aquest cas és bastant evident, perquè, a més, ho fan tota una campanya publicitària. L'empresa Smart Charter és la promotora d'aquesta activitat. Després, els patrons, basta que diguin que són empleats per no ser responsables, per almenys de la sanció administrativa. En canvi, de la sanció de capitania, desconec si inclús hi podria haver responsabilitat per part dels capitans. En qualsevol cas, el que s'ha de fer és posar sancions exemplars perquè aquest episodi no es repeteixi i perquè no es sentin... perquè no ens sentim desprotegits.
És que sembla que se'n riuen de nosaltres, o sigui, dels residents de les Illes Balears. Organitzen una altra festa, que la tenen ja en el calendari, un sorteig entre els socis. Hem intentat parlar amb ells?
Així és, hem intentat parlar amb aquesta companyia, però només ens ha contestat un bot fet amb intel·ligència artificial, i ens diu això. Ara convertirem aquests missatges en els nostres telespectadors. No, Marta Grau, ets a llegirà, perquè jo estic un pot sec.
Diu,
i no hi vaig.
Entenem perfectament perquè te trobes tan indignada, es dirigien a mi perquè li vaig escriure el missatge de forma reincident, veure alguna cosa així davant vostre i a damunt amb gent fent bromes, amb notícies, té que ser molt frustrant. O sigui, no és que se'n riguin, és que ja no tinc paraules per descriure-ho. I afegeix la IA d'aquesta empresa. Jo no tinc forma d'investigar ni de demanar explicacions directament, però el teu testimoni és molt important, just per aquests detalls, el que heu vist, com se comporta la gent, etc. Estic indignada, Joan Carles. Ja és com una qüestió personal, però no puc evitar mostrar la meva indignació. No. Que facin les festes, que les compensin les multes, que se'n riguin de nosaltres i que damunt diguin que entenen la nostra indignació. O sigui, és
però això pensa que ho ha contestat Saïa. No
però que l'empresa...
Que és adoptada per naturalesa, Saïa.
Soc conscient, però el mail està enviat també a l'empresa...
Em permetreu que faci servir una expressió molt nostra, que és es pixen damunt naltros i m'ho diuen que plou. Vull dir, això és una falta de respecte, només el fet de contestar a un mitjà de comunicació que fa la seva feina d'investigació, també contestar amb una resposta automàtica d'intel·ligència artificial que de fet el seu contingut contradiu el que fan, perquè se n'enriuen de naltros fins a tal punt que han fet servir tots els retalls de premsa i de les televisions nacionals que posaven de manifest aquesta festa il·legal per anunciar-ne una nova, de dir, mira, mos han fet famosos a nivell nacional, per tant, anem a fer un sorteig perquè 12 persones venguin a la pròxima que organitzem.
Joan Carles, només un dubte. Aquestes festes són ultrasecretes? Són com una espècie de convocatòria que t'arriba via mail amb molt poques hores d'anticipació? Ho dic perquè si ja estan anunciant una nova festa... No sé si és que no se pot fer a nivell logístic, però no convendria enviar 10 llanxes de la Guàrdia Civil en revoltar-los i que ningú se mogués d'allà on són fins que tothom hagi declarat, hagi dit qualque cosa i el manco, un petit ensurt que els llevi les ganes d'organitzar aquest tipus d'esdeveniments just en el litoral illenc?
Jo penso que convendria, i molt, de fet, convendria molt, perquè no crec que aquestes festes... A veure, ara no m'arriben convocatòries d'aquestes, la veritat.
Però... Idò, Joan Carles, si no t'arriben a tu, que ets una força viva de ses pitiuses, és que ja no li arriben a ningú.
Jo algo malament estic fent, perquè jo aquestes convocatòries no m'arriben. No, tampoc hi aniria.
D'entrada, Joan Carles, imagina que pots residents són els que participen d'aquestes festes, també.
Jo és que m'atreviria a dir que cap. Jo és que m'atreviria a dir que cap.
I jo t'anava a dir, perquè abans te demanava per la responsabilitat de l'empresa, de l'organització, de patrons, i te demanava també dels participants. Per ventura seria una manera de persuadir, no? O de no persuadir a la gent que els amultassin. Si tu saps que vas i participes d'una festa il·legal, per ventura també has de ser conscient que te pot arribar una multa, no?
Jo penso que el que dius està molt ben plantejat i, de fet, el que faig és directament que s'hauria de gravar el que acabes de dir i els hi posam en els nostres 59 diputats perquè modifiquen la llei d'espais ambientals, la llei de 2016, perquè els responsables de les infraccions d'aquest tipus no siguin només els promotors, sinó també els participants.
I només vull afegir que, a més d'haver parlat amb el xat, que la resposta era intel·ligència artificial, ens han dirigit a diversos correus electrònics i tenim al manco la confirmació de que ens han llegit, també la nostra companya de producció, Yolanda Ruiz, i no ens contesten. O sigui que no només hem utilitzat aquesta via, sinó totes les necessàries per poder aconseguir una resposta per part de l'empresa Smart Charter. Seguirem insistint perquè considerem que és important el manco, no?, que es deixin de celebrar aquestes festes que tant afecten el nostre patrimoni natural. Joan Carles, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i seguiu en la lluita, eh?
I tant, i tant. Aquí, per insistència, no, no ens guanyen,
en Joan
Carles
diu, ha dit aquella expressió de mos pixen damunt i mos fan creure que plouen. I d'altres, com que volen saber si plou de veres, tocam a la porta per saber si plouen.
Tu recordes aquella famosa pel·lícula Cadena Perpètua on ell cada setmana escrivia per poder aconseguir una biblioteca a la presó i cada dia, cada diumenge, escrivia i al final aconsegueixen? I doncs, farem una cosa semblant cada setmana, tindran un correu electrònic nostre fins que puguem tenir una resposta. No desistirem en aquesta matèria. Aquí, en insistència, no mos guanya ningú.
Estan condemnats a Marta Perpètua.
Uns consells. Tornem. Tot bé.
De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, vam escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Dia, amb Marta Grau.
Avui dedicam la nostra taula de camp a un sector clau per a les Illes Balears, l'agricultura, un món que manté viu el territori, preserva el paisatge i també garanteix productes de proximitat, però que també afronta grans reptes com el relleu generacional, la rendibilitat o l'impacte del canvi climàtic.
Així és, Marta, però hem de dir que el camp balear també és innovació, és adaptació i és noves oportunitats. Cada vegada hi ha més explotacions que experimenten amb cultius poc habituals aquí a les Balears, incorporen tecnologia molt avançada o també aposten per models que combinen producció, sostenibilitat i experiències vinculades al territori.
I per parlar de totes aquestes qüestions, avui ens acompanyen en Joan Guea, coordinador d'Unió de Pagesos, i na Jerònia Bonafa, de les cooperatives agroalimentàries. Benvinguts i gràcies per ser nosaltres un dia més. Com esteu?
Beníssim.
Parlàvem que calorats, que ara el món del camp i sa calor no solen ser bons aliats.
No, efectivament, no ho són en aquests moments, perquè, a més, el que mos espera d'aquest estiu crec que encara serà pitjor.
I si comença molt prest, l'estiu se fa molt llarg, no, Joan? Podríem dir?
Sí, però cada any és el mateix, eh? Vull dir, no.
Fruita d'aquest temps.
Tendrem calor i farem moltes hores de feina, perquè hi ha moltes hores de sal, i això tenim.
Clar, i ara que parlant d'aquestes hores de sol, cada vegada sentim a parlar més d'alvocats o fins i tot de fruites tropicals conreades aquí a les nostres illes. Són proves puntuals o ja podem parlar d'una nova tendència agrícola que duria el quilòmetre zero també cap a casa nostra i per no haver d'estar duent pinyes tot el dia des d'alta punta de món, no m'intentar fer pinyes des de Mallorca?
No sé si és una tendència o fa pràctiques o d'aquestes que fa anys que funcionen, perquè els boixats fa anys que se'n sembren, hi ha un parell de plantacions, se n'han sembrat més els darrers anys. Jo crec que en el fons el que cerca el pagès és poder treure rendibilitat econòmica i si el boixat se consumeix molt o altres fruites tropicals, se sembra. Vull dir, ja està. Estratègicament, a nivell de país, el que mos come més, no ho sé, la veritat no, no, però que se fa i que funciona, és vera.
I, Jerònia, creus que el canvi climàtic està obrint precisament la porta en aquests cultius o és sobretot una qüestió de mercat i de sostenibilitat? Què creus? Canvi climàtic també? I, clar, d'empinya, albocà, però no sé si hi ha altres fruites també que són tendència, que venen, no sé, tropicals i que ara també les poden menjar fetes
que,
aquí.
És que el tema dels albocats, el dia hi ha plantacions que funcionen a zones allà, allà on hi ha un microclima, estem parlant de soia, estem parlant de pollença, vull dir que aquest model de producció no ens servirà per lo que són totes les illes. Sense cap dubte, aquest canvi climàtic mos du a una adaptació de nous cultius i un tema que tenim pendent de resoldre és el tema de l'aigua. Vull dir que podem adaptar cultius a lo que vulguem, però si no tenim aigua, si no se potencia més tot lo que és el tema de l'aigua regenerada, se farà molt difícil poder produir en aquestes illes.
I al consumidor final li agrada aquesta fruita tropical feta fora del tròpic? Vull dir, perquè jo a vegades me passa que hi ha aquest albocat que és de pell llisa, que no és l'albocat de pell com a més rugosa, i jo a vegades ho xerro amb el meu ropit, que li costa molt més vendre aquest albocat llis perquè no el consideren tant albocat i volen l'albocat d'importació, quan aquest de pell llisa està millor perquè la puc agafar més tard i fins i tot és més bo. Joan, no sé si paga la pena, o Jeroni, no sé si paga la pena adaptar-se perquè després el client final digui no, és que aquest albocat no m'agrada perquè no és com els de, que ve de fora i clar, tindrem un munt d'albocaters repartits per
producte
aquí.
Producte local, també, l'albocat.
Que potser no funcionen.
Però és que, a més, el consumidor l'ha de provar, vos a dir, perquè jo el prop. Primera, és molt,
i
més,
com és?
És molt més econòmic i el pales. És dir que ja no l'has de xapar en la cuera, l'has de treure, és dir que el pales te queda.
I el gust, per exemple, si fessis una cata cegues, millor, no tenies diferència.
És que és millor.
Aquí tens totes les respostes, Cisco.
Llavors, hi ha cartells de Jeroni repartits per tot, diguent, salvocat és millor.
Sí.
Que anem a brevetjar de coses fetes a prop.
L'únic inconvenient, i ells me corregiran, seria la gran necessitat d'aigua que necessita aquest cultiu, no? Aquí seria la part més negativa de tot això.
Això sense cap dubte, i a més jo crec que és un tema que anem reivindicant des de fa moltíssim d'anys, se fa feina en tot el tema de les aigües regenerades, sense cap dubte, però necessitam una empenta importantíssima perquè realment és que passam, no podem produir sense aigua, vull dir, ja aquells cultius que se feien en aixecar, com era el tema dels ametllers, inclús el tema dels garrovers, tot això ja ha passat a la història, vull dir que...
Clar, i abans en Joan ha dit una altra cosa, perquè evidentment l'aigua és important i hem de tenir en compte que és un recurs necessari, però en Joan abans ha dit una cosa que ha passat una mica desapercebuda i jo m'hi vull aturar una mica, perquè has dit també hem de pensar allò que volem com a país. Volem ser productors d'albocat, de pinyes i d'aquestes altres coses. Hi ha dit de substituir cultius tradicionals precisament per voler innovar, o es tracta de complementar-nos?
Jo crec que hi ha un canvi d'hàbits de consum i no té per què ser bo que hi ha un canvi d'hàbit de consum. És cert que parlant de salvotjat, i salvotjat és un superaliment perquè té un greixos saludables, perquè tal, res a dir, jo no soc ni metge ni nutricionista. Però, per exemple, una part del cultiu del boixat ha desplaçat el cultiu de la taronja. I la taronja és un tipus de fruita que, degut en el canvi d'hàbits, ja s'ha oblidat. I és un error, perquè és un producte que de temporada té unes propietats, allà, aquell vídeo famosíssim de Miquel Montoro, de Lo Blanc i això, poden fer acudits, però en el fons és un resum perfecte, és que té una fruita, una verdura de temporada per nosaltres en temporada. Té molta vitamina C, perquè és el moment que nosaltres tenim les defenses més baixes, no moren de constipar, vull dir, tot el producte de proximitat i del territori té aquesta lògica. Si els perdem per un canvi d'hàbit, per males, perquè una taronja és mala de pelar, per motiu que sigui, clar, perdem una part de patrimoni i perdem una part de cultura, en el fons. Per tant, per això deia què volem com a país, però també hi ha un tema econòmic, és a dir, sí, el boixat es ha de transportar, en menjam, però jo crec que hi ha coses que també se podrien cultivar i se'n podria cultivar molt més en tot el tema que deien a Geroni, que és imprescindible, les aigües regenerades, i mos no oblidam. Vull dir, tot lo que et sort de l'Issa, en els cicles curts, és el més econòmic de tot. Però no, tothom mengencià han fet en el sud de la península. Per tant, crec que estratègicament estaria bé saber què volem i veure per què no ho tenim. I crec que el producte local té l'obligació quasi moral o de cuidar també aquest component cultural que té. És a dir, producte local sí, però també varietats locals i també races autòctones, perquè si desplaçam, m'ho invent, el mel i cotó sineus, que és una varietat local, perquè m'agrada més una nectarina híbrida de no sé on, doncs aquell mel i cotó desapareix, perquè no es cultiva a un altre lloc del món.
És que és una qüestió de responsabilitat. Primer, tenir ben clar aquest calendari. Fruites, verdures de temporada, quan, de quina manera, autòctones, etc. Però també és una qüestió de responsabilitat.
I, de fet, en parlàvem a la taula de l'Alxa de Tèntol, que només hi ha manco d'un 10% de restaurants que ofereixen cuina mallorquina. Clar, arribarà un moment que a Mallorca, a Eivissa, a Menorca, te podràs menjar un kebab, te podràs menjar una pizza, però serà complicadíssim poder-te menjar uns esqueldums o poder menjar unes sopes. I jo em demano, quant de temps fa que no menjam esqueldums o sopes fora de que nostra? Que també potser nosaltres com a consumidors és com aquestes botigues de comerç emblemàtic que te demanes quant de temps fa que no has anat a comprar un rodet de fil en aquella merceria que ara t'ha tan de greu que tanquin. En els pagesos passa una mica el mateix. Un pot dir, no, és que jo no vull que se perdi la varietat de melicotó, ni supercoc, ni la taronja, però si ningú les compra... falta màrqueting, que és el que jo sempre m'he demanat. Hauria de sortir qualcú menjant, més enllà d'en Miquel Montoro, que ja va fer molt bona propaganda en el seu moment, menjant taronges de solla o menjant tubercots de porredes o menjant mel i cotó per dir, escolta, aquesta fruita ha existit, és molt bona, i sobretot posar de relleu que potser se perdrà per començar a menjar tot el dia gers on vius, que jo aquí parlaré per mi, jo mai molts. I a lo millor convendria no menjar-ne tants, que hi vaig descobrir que tenien molt de pesticida. I ara ho he de fer tot amb bicarbonat, és un desastre. Tard una hora per menjar-me, res, un plató de fruit.
Igual que les fraules.
Clar, en canvi, una taronja, només li has de llevar la clovella, la pell, i ja ho tens resolt.
Jo crec que tenim dues generacions que el que han fet ha estat perdre la nostra cultura gastronòmica, com tu bé deies. Abans era típic que a les cases se fes una cuina elaborada amb producte de temporada. Jo també he enyorat moltíssim veure aquest cuiners, aquest gran cuiners, que Maier Foscapell, sense cap dubte, que innoven, però que realment no transmeten en el seu moment aquella fruita de temporada, aquella verdura de temporada, que inculquin aquesta cultura de que no podem perdre la nostra gastronomia, com bé deia, uns escalduns, un frit. És a dir, tot aquest boom turístic mos ha duit a que mos hem adaptat la restauració a la cuina dels turistes. No els han fomentat la nostra, i això ha anat en detriment de la nostra cultura gastronòmica i, per suposat, lligat a lo que és el producte el consum del producte local de temporada.
Jo crec que tothom ha menjat nix, però gerboses.
No, però...
I coca amb verdura.
Clar, jo crec que l'oig apuntava en Xisco és molt important. Falta una promoció, i en parlàvem amb la Geroni quan t'esperaven. Sempre aquesta mitja hora de que mos feis esperar, que nosaltres...
Sou puntuals.
Greu, perquè... No, no mos van esperar mitja horeta, eh? Però que la promoció és molt important i l'administració hauria de vigilar en el sentit de... Hem fet això en promoció, quin retorn ha tingut? Això no ho fem mai. I estem els dos bé, massa bé, molt agraïts, però hem de mirar quin retorn té. I la promoció és molt important, però el que deien de la cultura i tal, l'altre dia vaig coincidir amb en Joan Bausà, que és un cuiner jove que duro l'agroturisme de Sant Xerdaix, que fan un projecte molt xulo perquè li diuen cuina de metro zero, perquè tenen un hort propi l'agroturisme, aquestes coses. I ell deia, el ramen està molt bé, però una bona burbaes també. I a vegades mos fa com gràcia perquè tenim aquest puntet d'autoodi mallorquins.
Total.
Però és que és així. Vull dir, una bona burbaes, una bona sopa mallorquines són plats...
Bé, que també fa més modern dir que menges ramen, també. Això
clar,
és una altra qüestió.
Però...
Fora les xarxes, que menges un ramen està molt millor, a vegades pareix, que no menjar unes sopes.
Però
que
si
quanta feina
taula, si
s'ha de fer.
Entre millor
jo,
ramen
clar,
de Mallorca
o
la burbaes d'una de les nostres predines, si potser ningú els té ja, triam la burbaes.
Sens dubte. Des d'aquí, una crida, per favor, que no només quedi en el paper, que no només quedi... no? La frase típica, sí, consumir producte local, no, que sigui de bon de veres, una aposta que fem sempre en aquest programa amb Jerònia, amb en Joan, a la nostra taula de camp. Moltíssimes gràcies, com sempre, per aquests missatges.
I gràcies a vosaltres, perquè sou grans difusors de lo que és el producte
local. No mos cansarem de fer-ho, ni molt manco.
Gràcies a vosaltres.
Bona setmana a tots dos, uns consells i continuem tot una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Para ti y también para ti. En Eroski te damos el pepino francés granel a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo. Y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
¿Puedo un grabaido?
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Parlam ara d'un fenomen que ha començat a circular per xarxes socials i que molts ja coneixen com a broke planning, una expressió que fa referència a planificar la vida des de la manca de recursos i a convertir el fet de que està manco en una forma de com a cura personal. Xisco.
En paral·lel, en però, Marta, les dades econòmiques mostren una realitat que preocupa. El 36,4% dels espanyols reconeix que no pot fer front a gastos imprevistos i un 8,5% afirma que no arriba tan sols a final de mes.
I tot això s'emmarca en un context en què conceptes com estalviar o fer escap viu, com us han dit sempre a casa nostra, han passat de ser una necessitat puntual a convertir-se per a molts de joves i famílies en general en una forma de gestionar el seu dia a dia. Per entendre millor aquest fenomen, avui en parlam de tot plegat amb el sociòleg Andreu Grimalt, que també és membre de la xarxa EAPM, que ens ajudarà també a analitzar què hi ha darrere d'aquesta tendència i què ens diu sobre la situació econòmica actual. Andreu, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, benvingut. Com anem? Gràcies.
Què significa exactament aquest concepte de broke planning, que a tot li poran com un concepte o un nom en anglès, però al final no deixa de ser això de fer escap viu, no? Fer escap viu, que sí. Que meva mare m'ho ha dit tota la vida, has de fer escap viu, has d'estalviar, has de mirar de fer una mica de Gidriola. Per què s'ha fet tan viral ara? Què passa?
Bueno, jo crec que com tot té una part positiva, en aquest cas que és mínima, i una part negativa. No? La part positiva és veure que tot el que sigui un intent de control en aquest consumisme desaforat en el qual estem acostumats, benvingut sigui, però tots aquests conceptes, com ve de Joana, en anglès, són molt uns embolcalls que serveixen per desfressar una realitat molt més preocupant. No? Estan vestint d'una decisió, el que per la majoria de gent és una obligació, viure en manco de lo que ingresses, i en el final això també t'està traslladant la responsabilitat del sistema, la responsabilitat de que no tenc ingressos suficients perquè el cost de vida, el meu salari no m'ho permet accedir a determinats béns de consum, o fins i tot un habitatge, de responsabilitat individual. Si no estalvies és perquè no te gestiones bé, perquè no optimitzes els teus recursos, no? I això s'emmarca també molt en aquest boom d'estoicisme que estan venent moltíssims d'influencers tipo Llados, no? De cuida el teu cos, cuida la teva economia, i així en el final triomfaràs, no? Perquè tu ets responsable de la teva pobresa i tu ets responsable també del teu èxit.
De fet, la filosofia diu planificar com si estiguéssim arruïnats tot i que no estiguem arruïnats. Ostres, que és radical, no?
Sí, també, d'un punt de vista psicològic, també jo crec que lleva sa motivació que te dona per viure, no? El tema de, si puc...
Donar-se una alegria.
Exacte. Si puc permetre-me anar a sopar, si puc permetre-me fer un viatge, perquè no ho he de fer, no? Està molt bé estalviar, està molt bé tenir un racó, fer escap viu per tenir aquests recursos quan venguin maldades, però aquesta, diguem, retorn voluntari a sa precarietat, primer, que crec que no existeix, perquè és disfressar una realitat, i segon, crec que psicològicament per la gent que se pot permetre no és adequat. No? És a dir, disfressar o jutjar amb la persona que no ho fa, de no decidir viure així, i alhores que ho poden fer, venen com si fos una opció universal.
Seria una mica com tornar a la filosofia dels nostres pares, n'hem parlat moltes vegades aquí. Sí. Jo recordo mon pare i mon mare que hauran fet 3 viatges durant el que era tota la seva vida adulta i, així com jo puc sortir a sopar 2-3 pit per setmana fàcilment, a que nostre sortíem, jo recordo quan jo era petit, sortíem a sopar potser un pit cada mes o cada mes i mig. Seria tornar una altra vegada en aquella espècie com de penúria econòmica que no forma part del nostre dia a dia perquè hem tingut una altra educació? Seria reeducar amb aquests valors antics desfressar aquesta nova pobresa de l'austeritat dels nostres pares?
Bé, crec que com deien al principi, té aquesta part positiva de limitar aquest consumisme desaforat que tenim, però és vera que afortunadament hem aconseguit avenços socials com poder socialitzar anant a sopar o poder gaudir d'altres indrets, de conèixer altres cultures viatjant. No? Crec que, lògicament, els nostres pares varen viure una època, o part perquè se nostre, tenim, crec que tenim la mateixa data, jo, Xisco.
Venien, tu estàs molt més ben conservat.
Venien,
ho dic, no, ho dic
que
perquè...
Que jo tinc l'espectador.
No ho dic, Grimalt, està clar. Si ara fan un plano doble, queda clar, aquí la vida l'ha tractat millor. No, ara no, això no és discutible.
Sí. Vull dir que té aquesta part positiva, però m'ho preocupa molt que s'abastesqui, com deies, aquesta d'una falsa decisió, el que és una obligació o una imposició de sistema, i sobretot focalitzar la responsabilitat de cada persona de la seva situació personal. Ets pobre perquè no t'esforces lo suficient.
No, perquè
gastes, o el que sortia de els joves no tenen una casa perquè surten a sopar. Perdoni, vull dir, que pugui sortir a sopar no significa que no pugui, que sigui impossible estalviar, sigui impossible cedir o un lloguer o una hipoteca.
O precisament, molts de joves ara surten a sopar més perquè veuen que encara que estalviassin tota la seva nòmina, és impossible que tinguin accés a un habitatge. Mm. Parlaven de l'estoïcisme, però també ha provocat l'efecte contrari, que és un accés d'adonisme, que això també explicaven que passava molt a Argentina, que varen viure el corralito, que molts argentins viuen el dia, bàsicament perquè varen descobrir que estalviar tampoc els hi resolia res, perquè venia un corralito i tot allò que en un dia valia 30, l'endemà en valia 2, i diuen, ja aquí som, me'n vaig de concert, o me'n vaig a sopar. Això té volta enrere, ara que han creat aquesta figura del treballador pobre. Hi ha manera d'estalviar, per molt que vulguem, si aplicàssim aquestes normes, com a sociòleg, tu creus que arribaria un moment que estalviar 10 euros cada mes de lo que te quedi en el final mos ajudaria a tenir una vida millor?
Com he dit en específic, crec que estalviar està bé, tenir que reconèixer que se pugui permetre, està bé per quan venguin maldades, però també hem de tenir en compte les conseqüències que pot suposar aquesta retracció del consum, no? Com pot afectar en el mercat laboral en el qual estem inserits. Tot el que sigui controlar, i ho deia en els principis, consumisme desaforat, estic d'acord. Crec que comprem o adquirim massa productes que no necessitem i crec que se generen necessitats que no tenim. No? Però alhora, crec que retrobar-nos una altra vegada en aquesta precarietat autoimposada de no poder socialitzar, no poder sortir a sopar, no poder anar a fer una canya, i sobretot disfressar-ho d'una decisió individual quan no ho ves. En el mateix estudi que...
I d'una autocura, fins i tot, afirmar, ho estan venent d'autocura. Que... Mos han de cuidar fent aquestes pràctiques de limitacions.
Tenen preguntes interessants, de totes maneres, la filosofia, perquè tenen preguntes com, per exemple, diu que abans d'adquirir un objecte te demanis, paga la pena? Quantes vegades ho utilitzaré? Puc esperar a rebaixes? Estic pagant per el producte o per la comoditat? O sigui... També té una part que molt, no és nova, també t'ho dic.
I és molt positiva. I jo, per exemple, jo que tinc fills, me les veig moltes vegades molt dificultoses
a
l'hora
d'argumentar
en els meus fills, que tenen 10 i 8 anys, de que això ara mateix no se sentit, això és un capritxo, i ara mateix o han de saber controlar aquests impulsos d'adquirir una cosa. A més, no adquirir aquesta cosa, sinó adquirir-la immediatament, perquè si no la tinc immediatament, ja m'estic frustrant, no? I moltes famílies, malauradament, per evitar la frustració d'aquest fill, el que fan és comprar-li o adquirir aquest producte, i això genera, lògicament, aquest canvi social.
Però de vegades una torradora és només una torradora. Si has d'anar, la necessit, torraré molt de pa, no ho sé, una torradora, servei per torrar i ja està. Jo és que som més consumista, ho reconec. No com no Maroto, que ell és una gran cap de família.
Fem allò que podem, però clar, també és vera que no me'n volen privar per aventura d'un caprici, d'un viatge, també hem de poder anar a fer un cafè. Seria absurd que no ho poguessin fer, que també féssim feina, però clar, en tota aquesta història també juguen un paper bastant important les xarxes socials, no? De la manera en què mos mostren les tendències, les coses que se fan virals, ara, per exemple, això, aquest broad planning, quin paper juguen les xarxes en la manera de parlar ara, en aquest cas, de dobbers i de precarietat?
Les xarxes socials són, al final, un altaveu de lo que pensam com a societat i, malauradament, van molt, molt aviat i tornaré a posar l'exemple de la criança dels fills, d'educar a les persones, sobretot en els més infants, però també en els joves i en els adults, de que el que surt per les xarxes socials majoritàriament és fals quan aquestes persones que te venen els grans viatges són feliç perquè tenc aquest producte o tornaré a citar en enllados perquè tens 7 Lambos aparcats a la porta, no? I això és l'èxit de la vida, no? Per tant, tornant al principi, crec que és positiu posar control en aquest consumisme desaforat, saber controlar aquesta despesa, a lo millor per tu no serà un caprici no torrador, però una altra persona sí. Jo, si no torpar, la tenc perquè fa guapo la cuina, perquè he vist la foto, el mueble, i per tant me queda molt bé aquesta marca.
També depèn de la torradora.
Lògicament, però alhora, sobretot el que deia, no desfressar amb conceptes en anglès tot el que no és una decisió individual, perquè si no està imposat...
És que ara que això s'altre dia m'ha sortit un reel d'Instagram que hi ha torradores per fer guapo i després n'hi ha la que torres espà de veres, que és la que guardes dins l'armari i la que fatera no fas servir la que fa guapo, sinó que n'utilitzes una poiosa que tens dins l'armari. Això també és subvertir una mica la utilitat de les coses.
Si serveix per evitar aquests absurds, benvingut sigui el brow planning, no? Però per reduir això. Però el que deia, que no mos ho estesquin d'una decisió quan no ho és.
Mos poden quedar en la part positiva de tot això, no? Que com tot ho té, però el que ha dit l'Andreu té tot el sentit, que no mos ho estesquin d'una cosa que no és ni molt manco. Ai, les xarxes socials, Mare de Déu, quina mania de posar un nom en anglès i de sobte, no? Parlar d'un concepte que després mos demanar més positiu, no? En tot cas, gastar manco, home, depenent de les necessitats de cadascú i amb seny. Andreu, sempre és un gust tenir-te. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Arribam d'aquesta manera ja a les 11. Escoltam a la ràdio els nostres companys dels serveis informatius i a la part televisada del nostre programa uns consells per publicitat. Tot d'una tornam.
Ràdio. Les notícies de les 11.